Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
En què consisteix el tombet? Doncs en una mescla de patata tallada a rodanxes, albergínia, també a rodanxes, i pebrot vermell, tot fregit, damunt de la qual s'hi aboca, si tomba, una salsa de tomàtica ben confitada i perfumada amb un brot de marduix. Ara, modernament, hi ha qui ho fregeix tot junt i ho barreja amb una salsa de tomata qualsevol. És una heretgia! El tombet fet a l'antiga demana que els ingredients siguin fregits per separat i després, un cop fregits, tombats convenientment a capes dins una greixonera, una cassola de terrissa. No cal dir que ben escorreguts i que, si fem tres capes de cada ingredient, els sabors es mesclaran millor, que és del que es tracta. Després hi tombem la salsa ben confitada i sacsegem la greixonera suaument per tal que vagi penetrant tots els estrats. Posem el brotet de marduix al cim i fiquem la greixonera al forn, suau, que tot ja és cuit. Una estoneta perquè s'escalfi, s'homogeneïtzi el contingut, els sabors es contrastin i s'estimulin perquè el plat agafi aquell punt d'equilibri incomparable, aquella consistència simfònica que el constitueix.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom. La
vida és... Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. Un programa de gastronomia, de pagesia i, sobretot, d'amor per l'alimentació. Després d'aquesta fórmula magistral d'en Narcís Comadira, seguirem amb aquest pica-pica que servirem una miqueta amb un bol, un altre amb un pa pla, un altre amb escuradents i un altre fins i tot amb copa. I seguirem, ui, amb què seguirem? Seguirem amb un plat fort que, si voleu, després farem ressopor. Què us sembla? Comencem? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I ja hi tornem a ser, a la Guia Virgínies de la cuina catalana, avui una altra vegada de la mà de l'Òscar Gómez. Òscar, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Escolta, em va agradar molt l'última que em vas fer de Calella de Palafrugell. Avui no sé si ens quedem a l'Empordà o anem cap a un altre indret.
Avui anem cap a la zona del Vendrell, a la platja de Sant Salvador, on allà ara abusaré de la paraula temple. El temple de tal, bueno, és un temple de l'arròs, és un lloc dedicat a l'arròs, és una arrosseria on realment val la pena anar perquè fa festa menjar-se els arrossos que fan, i si entreu, només entrar a la sala, que és una sala molt, molt gran i molt diàfana i està bastant xula, tenen com, no sé, com 15 o 20 llocs on fan les paelles, amb uns estris que mesuren o mesuren la temperatura i el temps de cocció de l'arròs perquè surti perfecte, i és un espectacle només veure el sistema que tenen per cuinar bé els arrossos.
Perquè aquí les paelleres són electròniques, no?
Exacte, tenen uns sensors que el van marcant en els cuiners al moment que han de pujar el foc, baixar-lo, fer les diferents operacions, i tenen uns sensors electrònics. Ho veureu, són com una mena de fogons cíborg amb un sensor vertical que estava apuntant cap a l'arròs, i és curiós de veure, la veritat.
Home, aquí suposo que l'important és a veure allò, si l'arròs es crema, no? Allò de, Òscar, l'arròs s'està enganxant.
Em sembla que no parla, sembla que té uns codis lumínics o hi unes alarmes, però estaria graciós que parlés. El que passa que en tenen tantes que igual seria una mica de xivarri, eh?
Quants arrossos vas menjar aquí, Òscar?
I vaig tastar-ne 4, però si agafes la carta, no els he comptat, però igual en tenen 20. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... En estic comptant així a sobre, perquè me l'he imprès, uns 20 arrossos diferents.
Déu-n'hi-do. Clar, jo no sé d'aquests 4 quins eren i quin et va fer més peça.
Doncs en tinc molt bon record de tots. Em va agradar molt una paella de secret ibèric amb bolets, perquè vam decidir que estàvem a peu de platja, perquè estava a peu de platja, però que volíem tastar un arròs que no fos mariner. Estava molt bo. Vam tastar també una paella de gamba vermella, que reconec que hi tinc bastanta tirada als arrossos de gamba vermella. I també vam tastar una paella de mar i muntanya i una paella de pop empapada a baixa temperatura i botifarra de perol, que és un altre dels meus ingredients fetits, la botifarra de perol.
Home, déu-n'hi-do, aquí vas fer, per una banda, tradició i per l'altra, diguem-ne, una avantguàrdia arrossera, no?, d'això de fer la paella molt fina i llavors acabar-ho i posar-hi quatre coses al damunt.
Exacte, perquè és una de les coses que m'agrada. El casinet ja... una mica tots els tipus d'arròs. Pots anar a la tradició més pura i deixar-te una mica seduir si t'agrada provar cosetes noves. I a més es pots gaudir. Tenen un pati enorme a darrere, que és on vam estar nosaltres, amb unes porxades, i s'està molt còmode amb unes taules rodones molt grans, i encara que sigui un grup xulo, com nosaltres que érem 10 o 12, i vam estar fantàstics.
Jo no sé si de postres aquí també hi ha arròs o què hi ha.
Aquí els postres són radicalment tradicionals. Vam fer flams i una copa amb una crema de mango i nata per sobre, que era pues, una mica tornar a la infància, saps? Aquests postres de cullera amb una copa que vas enfonsant i treus crema i nata i ja està. Doncs les dues coses molt bones, tant el flam com aquest postre de mango.
Doncs entra a la Gui Virgínies de la cuina catalana al restaurant Casinet de la platja de Sant Salvador del Vendrell. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
Ja tenim a punt el petit gran xef, en Biel Coderc, que ens porta la fruita del dia.
Una poma mossegades, fruita seca per picar.
Ens coneixereu perquè tinc una pela prima d'una tonalitat groguenca. Quan sóc madura, forma esfèrica i aplanada, força semblant a la taronja, però més gran. La meva polpa està dividida en grills, més aviat amargs, d'un color groc o vermell, en funció de la varietat. Podem pesar entre 250 i 450 grams. Penseu que quan més grans som, més plenes de suc som. Sí, sóc l'aranja. T'agradaria combinar l'aranja amb la taronja i fer-ne suc? O també prova l'aranja amb un tall de plàtan. Potser el teu és testa de l'aranja amb carn de cranc, pinya i ancià.
Tinc fruites i verdures de tots colors.
La Fonda, amb Pep Noguer.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu, per gaudir-lo en qualsevol moment.
I avui ens n'anem cap a Can Toni Gros per saber de quina manera li agrada menjar-se un bon plat de pernil l'estimat Ignasi Camps. Ignasi, bon dia.
Bon dia.
Tu què, ets de pernil, no?
Ah, de pernil de prop, sí, per ser de prop. Sí, de prop. No cal anar a buscar pernils al lloc.
I tu com t'agrada menjar-te un bon plat de pernil?
Home, un bon plat de pernil, fora bo, sempre amb un tomàquet amanit i si pot ser acabat d'agafar de la tomaquera encara millor. Una bona sal, un bon oli d'oliva... un bon pa amb tomàquet... Però també hi ha una manera de menjar el pernil que és, jo la trobo molt bona, amb truita. Una truita d'aquelles baboses, francesa, feta amb paciència, feta amb temps, no? Com fa aquell home, el Papen, el Messier Papen, no l'heu vist mai per YouTube, que fa unes truites que són d'escàndol. Fins i tot el més tonto n'aprendria a fer de truites.
I a més, després que el greix del pernil es fongui una miqueta, no? I que vagi... donant aquell perfum a la truita.
Jo tinc aquella mala costum, també, del pernil, sobretot fora de l'estiu, un cop tallat, posat en un plat calent. O tebi tirant a calent. perquè li pugi la temperatura i comenci a agafar aromes. I el que volem és extreure... Clar, si no, recordem quan hem anat tots a Cádiz, a Sevilla o cap allà baix, a Andalusia, i ens han fet un plat de pernil, amb aquelles temperatures que tenen, doncs el pernil està, a temperatura ambient està boníssim. D'aquí moltes vegades, a molts llocs, sempre ens l'acaben posant pernil de nevera, amb un plat fred, el pernil no s'expressa. I perquè s'expressi l'hem d'ajudar una mica. Si la temperatura ambient no la tenim prou bona, doncs amb un plat calent ho substituïm perfectament.
I si anem cap al celler de Cal Ignasi, amb què l'acompanyaries, aquest plat de pernil?
Home, ara jo crec que ha d'estar de pujada unes bombolles, per no dir escumosos, unes bombolles ancestrals que permeten fer un aperitiu fantàstic amb un plat de pernil i, a més, tot i que torren igual, no deixen petjada i et deixen passar una tarda com Déu mana.
Doncs visca les bombolles ancestrals i el bon pernil.
Molt bé, gràcies.
La Fonda.
I ara és el moment de la recepta històrica del llibre La cuina catalana d'en Ferran Agulló, amb el fons musical del gran amic Xavi Salvà, de A dos gramòfons, i amb la veu d'Ari Coderc.
Al netejar els calamars, es separen les bosses que contenen la tinta. Si els calamars són grossos, s'escalden, genets, en aigua bullint, 5 o 6 minuts. Es tallen a trossos llargs i prims i es fregeixen en una bona quantitat d'oli. Ja fregits, es posen en una casserola i en l'oli sobrant s'hi sofregeixen 200 grams de ceba picada i un parell de grans d'all. Quan té color, s'hi afegeixen 200 grams de tomàquet ben picat i una fulla de llaurer i un pols de canyella. Es deixa caure bé i es passa amb un colador damunt dels calamars. A part, es treu la tinta de les bosses i s'hi afegeix una copeta de vi negre. Es bat bé i es tira damunt dels calamars. Es cou tot plegat fins que s'espesseix una mica.
La fonda.
Ja tornem a tenir aquí el mestre de les botifarres tradicionals, en Josep Dolcet. Molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, ahir vam fer la Baiona, podríem dir amb la B de Baiona. Avui cap on anem?
També, una B, però de Baldana.
Baldana, això anem cap avall, eh?
Exacte, ara anem a l'extrem sud de Catalunya. Les Baldanes són el nom que reben les botifarres cuites a Terres de l'Ebre, bàsicament. Són un producte molt, diguem-ne, molt arrelat en aquesta terra i que, a més, n'hi ha de diferents varietats. Les més conegudes són les baldanes d'arròs i les baldanes de ceba, però també hi ha les baldanes de carn, i també hi ha una baldana que està feta, en alguns casos, no es fa massa, però amb tripa saxonera, que és la que es posava a la cassola.
Podríem dir que la baldana és també un andito, com dèiem l'altre dia a la Vall d'Aran?
Sí, perfectament. És un botifarró. Nosaltres, diguem, en castellà potser podríem dir una morcilla, però per nosaltres això és un botifarró. És una botifarra petita d'uns 10-12 centímetres de llargada, d'aproximadament uns 3-4-5 centímetres de gruix, un típic botifarró que hi pot haver sang, que en alguns casos hi aprofiten, els fan amb arròs, en els altres casos els fan amb ceba, en els altres casos els fan sense arròs, sense ceba i sense sang.
Les baldanes, que jo no sé si encara conserven aquella vella tradició que tenen per allà a les terres del sud, allà a l'Ebre, de fer-lo, ara no sé si era el dijous o el dimarts, el dijous em sembla, no?
Sí, hi ha uns dies rituals de fer-los. Això, desgraciadament, aquestes coses ara s'estan perdent, no? Perquè vull dir, avui en dia, des d'un punt de vista comercial, el comerç, quan la gent hi va i quan la gent consumeix més, és el cap de setmana. Però jo sí, el que voldria destacar és que arrel de Catalunya fem botifarrades, fem moltes coses. A les Terres de l'Ebre fan les baldanalls. I el que es mengen les baldanes que es poden menjar fregides, a la brasa, a la planxa, es poden menjar guisades, es poden menjar allí amb unes mongetes esparracades o amb un tomàquet fregit allí barrejat amb baldanes, són exquisites de tota manera.
Oi, les baldanes, que en són de bones. Música.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Avui l'autor de La Comersa m'ha citat en un restaurant a les afores de Girona, bé, de fet, a Sant Gregori, i és un bon amic, que a més és un bon gastrònom i és un gran escriptor. Carles Ginés, bon dia.
Hola, Pep, molt bon dia.
Farem postres o no avui?
Bé, n'haurem de fer, no? Encara que sigui poca cosa.
Bueno, poca cosa, poca cosa. Home, hem fet un bon dinar, s'ha de dir tot.
Sí, sí. És un bon dinar, el que passa és que aquests dinars que vas menjant una mica d'aquí i una mica d'allà, arribes al final que no te n'adones, però també arribes una mica cuita.
Som a Can Ribes. Què et diu a tu el nom de Can Ribes de Sant Gregori?
Bueno, jo crec que Can Ribes és un restaurant d'aquí de la vall i penso que és un dels bons restaurants que hi ha. I la veritat és que bueno, és un lloc que hi vinc sovint i m'agrada.
Mira, ara ve el cambrer. Jo demanaré un flam i tu què vols?
Jo, com ja saben, una mica de fruita, perquè ja no puc menjar dolços.
Fruita, que ets diabètic?
Soc prediabètic.
Jo, això és com allò de en procés d'assoliment, eh?
Quasi bé, quasi bé. No, prenc una pastilla, però no em punxo ni res que s'hi sembli.
En Carles Ginés és un gran amic, és un gran gastrònom, és una persona que mai s'ha dedicat professionalment al món de la cuina, però sí que ha escrit molt sobre cuina, sobre gastronomia, sobre el que es menjava a casa, que ja fa una bona colla de temps que el vam entrevistar, i és que ara ha fet un nou llibre, 101 articles de Carles Ginés, en els quals hi ha un capítol molt gran sobre la gastronomia. Carlos, acabes de fer 76 anys, tu.
Sí, fa un parell de dies, sí.
Per molts anys.
Per sort o per desgràcia, sí.
Amb 76 anys, suposo que has viscut molta cuina.
Sí, hi ha hagut èpoques que més, èpoques que menys, però sí, si faig un baremo de tot el que he anat menjant i veient durant tots aquests anys, pues, mira, des de que tenia ús de raó fins ara, pues, imagina't tu.
A tu t'ha agradat molt cuinar i ara em deies, ara cada vegada em costa més cuinar.
Sí, bueno, perquè potser perquè a l'estiu tampoc m'ha ve de gust i potser perquè quan cuines per una persona o per dos, pues, no don tant gust posar-t'hi i m'acosta més, no? Potser m'estic envendrint també una mica tant amb la cuina com amb tot plegat, no?
Bons els calamars aquí a Can Ribes, eh?
Sí, es fan bastant aconseguits, bastant aconseguits, sí.
I les croquetes aquestes de sèpia, déu-n'hi-do.
També, sí, també. Bones.
Mira que hem menjat vegades i jo no sabia que agradaven tant els cargols a la llauna.
Bueno, els cargols m'agraden, potser m'agraden perquè em puc menjar poc sovint, no? Perquè no em menjo gaire sovint i llavors quan tinc ocasió de menjar-ne els gaudeixo més, no? Però sí, sempre m'han agradat ja. Des de petit, que aquí a Canet d'Adri, doncs els anàvem a buscar amb un llum de carburo per les hortes, doncs, bueno, sí, m'han agradat, sí.
Clar, és que tu has passat moltes històries, moltes... Podríem dir que en Carles Ginés ha tingut moltes vides i això és el que voldríem parlar avui una miqueta, no? És a dir, d'aquests records de la memòria que un pot tenir, no? Que avui són els teus, però demà poden ser els d'una altra persona. Un altre dels plats que hem menjat avui i que tant podien ser per un nen petit com per a nosaltres eren aquests macarrons, bé, rigatoni, aquests ratllats, però com tota la vida, allò amb la carn picada ben feta i ben bona.
Sí, realment. Jo penso que hi posis la pasta que hi posis, si els macarrons s'han fet amb un bon sofregit de ceba i tomata i carn picada bona o de porc o bàsicament, vull dir, posi macarrons, posi rigatoni, posi vetes, que és el que nosaltres ens feien com eren petits, les vetes que en deien, llavors tot això, pues, és fantàstic, no?
Ara, aquí, si algú ha de venir a Can Ribes, és a menjar peus de porc, què tenen aquests peus de porc de Can Ribes, que a mi m'ha dit un ocellet que em foten més de 200 reaccions al mes, eh?
Sí, tenen molta traça. Són uns peus de porc fets a la brasa, però amb un acabat molt cruixent, de manera que moltes vegades no sembla que estiguin fets a la brasa, no? Vull dir-te, tenen la brasa molt controlada i després hi posen una mica d'oli negat per sobre, i jo penso que estan molt i molt aconseguits.
Hem fet molta tradició durant tota l'estona del menú, ara la seguirem, tu fruita, jo flam, però hem acabat el menú, diguem-ne, d'una manera una mica a la mot, no? Menjant una miqueta de llom de guaiú, no? Vedella d'aquesta, o bou, que ve de molt lluny, però que és molt diferent, diguem-ne, de moltes races que tenim per aquí.
Sí, això és un plat que també tenen aquí en aquest restaurant i que en aquesta zona doncs, no es coneixia, evidentment, i a part dels altres tipus de carn convencional que tenen, doncs tenen aquesta que, bueno, suposo que imitant la cuina japonesa, doncs es menja així filetejada, relativament cuita, més que tot crua, però bueno, realment està bé, és una menja, jo crec, molt exquisida, no?
Quan hem arribat tu i jo, aquest és d'aquells llocs que la gent s'espera fora i que la porta s'obre a la una en punt. Clar, avui en dia, amb aquest canvi, podríem dir, generacional que hi ha al món de la restauració, aquí estem en un poble molt petitó al voltant de Girona, però aquí es nota que hi ha això que els empresaris sempre n'heu dit, la clientela. És important la clientela per una empresa?
Molt, per totes, i per aquesta jo penso que també, eh? El gremi de la restauració també. La prova que ara, com entrem en aquests mesos, el client sol marxar, vull dir, suposo que el client que ven aquí és un client relativament amb un potencial econòmic, i llavors té dues residències i la gent se'n va a Plàgia, que deien, que digueu els d'Olot, o a Marina, i llavors els hi afluixa més aviat, els hi afluixen els serveis que donen cada dia, no? Però, bueno, vull dir-te, aquí hi ha gent sempre. El que passa que potser no hi ha aquelles aglomeracions que estan acostumats a l'hivern, saps?
Tu ets un d'aquells gastrònoms de l'època que sempre has menjat bé, t'ha agradat menjar bé, sempre has estat amb grups de bon menjar, que si el grup dels tastavins, que si el grup de... Ara et diria els cafres i no era els cafres, eh?
Els bocafins.
Els bocafins, eh? Els bocafins. A tu t'ha agradat això de menjar bé fora de casa, a casa també, però sobretot a fora de casa. Què has trobat amb aquests grups gastronòmics?
Bé, en aquests grups depèn de les èpoques. En el seu moment, pues, fa molts anys, pues, l'entrada o la creació del grup Els Bocafins va significar, pues, anar un cop al mes a menjar fora, buscant restaurants que potser per qui no hi eren, o potser estàvem buscant que ens donguessin coses que no podíem menjar nosaltres per aquesta zona, cosa que a vegades aconseguíem i que a vegades no aconseguíem. Jo diria que més vegades no aconseguíem que aconseguíem. O sigui, resultats positius d'aquella època, pues sí, el mot i l'Empordà, evidentment, menjàvem el que no podíem menjar lloc més, el Durant de Figueres, en aquella època, el Durant del Portús, era un trio que es va desmarcar en gran manera de tota la cuina que es feia, la cuina d'aquí, que era una cuina més aviat de fonda la que es feia per aquesta zona, no? Bueno, això va ser una època. Després d'aquesta època jo crec que, com tot, pues, va passar i han vingut altres èpoques, i lo important jo penso que és que un es vagi adaptant, pues, a el que li convé més a cada moment, no?
Hi ha una cosa important amb tot això que deies, que és la part del plaer, la part de la cultura, la part de la tradició, però també la part de compartir, no? Jo crec que una d'aquestes coses de les que avui podríem parlar és el fet de compartir un àpat un gran àpat menjat sol no té el mateix gust que menjat amb la companyia, amb bona companyia o amb gent que estimes i sobretot amb gent que li agrada menjar.
No, evidentment, la cosa és diferent, no? Menjar sol, que per sort o per desgràcia he hagut de menjar molt sovint per raons de feina en el seu moment, també puc dir que m'ha aportat moltes coses. Per exemple, m'ha aportat la tranquil·litat d'una sobretaula que en lloc de parlar amb l'altra persona o amb algú, agafava paper i llapis i me servia per escriure. Això crec que és una aportació que quan menja sol també interessant, no? Però bueno, jo penso que el menjar sol és complicat perquè no pots compartir, no pots xerrar de lo que menges, de lo que no menges. Els vins són de mal compartir o no es poden compartir. Llavors, per tant, ja no pots veure lo que veus quan vas en companyia. I resumint, que jo penso que les taules són per compartir, evidentment.
Les taules són per compartir, la cuina que un fa és per compartir, clar. Quan un té una família gran a casa i cuina per la família i tothom està al damunt de la taula és una cosa, però quan les famílies cada vegada es van fent més petites, això canvia. Però, tot i això, en Carles Ginés té grans plats en el seu gran llibre El que es menjava a casa, i de ben segur que en aquest nou llibre, 101 articles de Carles Ginés de Riurau Editors, hi ha molta cuina. Per exemple, què et diuen tu a Sitges?
A Sitges? Bé, a Sitges són uns àpats que anàvem a fer de tant en tant amb un company de Girona, en el jardí de la Marimar Torres, que cuinaven per aquesta senyora, i llavors al vespre pues, aquesta senyora feia venir les seves amistats i llavors pues, intentava vendre-li tots els vins que podia, i llavors fèiem el sopar que havíem preparat prèviament durant tot el dia. Vull dir, penseu que a vegades per quasi bé sempre, no? Per servir el que menjarien al vespre, estàvem tot el dia cuinant, el qual ja us indicarà que tot era una cuina a baixa temperatura, per dir-ho d'alguna manera, no?
Clar, hi ha una altra cosa que és a vegades la cuina del dia a dia. També hi ha un altre nom, perquè tot això està ple de noms propis a aquest llibre, i s'hi barreja tant, diguem-ne, l'alta cuina més gastronòmica del món, com el Celler Can Roca, o l'alta cuina del dia a dia, com per exemple l'Oxi, l'Oxi de Girona, un restaurant que tu sempre m'has dit, aquí s'hi fan molt bons arrossos.
Sí, bueno, l'Oxi és un restaurant d'aquests que, diguéssim, quan tu tries el que vols, pues t'ho fan per tu. O sigui, no tenen les coses fetes i te'ls escalfen. I llavors, pues, bueno, el tema dels arrossos, sí, vull dir, sempre tenen diversos arrossos de diversos tipus, i és un plat, jo crec que els hi surt bastant, no? Vull dir, és un plat fet en el moment que arribes, com és lògic, i els altres plats també. Vull dir, en Sergi és una persona que bueno, intenta sempre quedar al màxim de bé amb la seva clientela, perquè haig de dir que és un restaurant bàsicament de clientela.
Cadascú té les seves meques i té els seus restaurants de confiança. Un pot anar a un restaurant una vegada a l'any que li agrada molt, i en canvi hi ha altres restaurants que un hi pot anar-hi una vegada al mes, no? I aquí, per exemple, haurien de mirar, ara ja li porten la seva pinya tallada amb el senyor Ginés, eh? I a mi aquest flam amb aquest gelat de nata fantàstic, flam d'aquells de tota la vida, ho veus, Carlos?
Sí, té bona pinta. Si no és pas de polvos, que dèiem abans com anem petits nosaltres.
Quants flams de polvos has menjat a la teva vida?
Molts. El que passa que a casa l'àvia feia flam sempre, molt sovint, i llavors hi havia un problema, que és que el flam autèntic en la mainada no ens agradava gaire, perquè el trobàvem una mica aspre, una mica granulat, i llavors el flam de polvos es veia molt sintètic. I llavors l'àvia Lourdes es va inventar el mixte, fer un mixte, o sigui, feia meitat polvos i meitat ous. I llavors la veritat és que era un flam que era bastant curiós i bastant ens agradava molt, no?
Ah, perquè jo ja et diria el flam amb forats o sense?
Exacte, sí. És clar, amb forats era el d'ous i el trobàvem molt respost, no? Era molt respost, no? Encara que fos autèntic, pues, ens agradava més l'altre.
Tot i això és perquè havia bullit, diguem-ne, l'aigua del bany-maria havia bullit i massa temperatura feia aquells forats i aquella punta, no? Això resposa que deies tu, no?
Bueno, no sé com anava muntat perquè l'àvia pobra de no feia com podia i mentre feia això feia altres coses, no? Llavors jo penso que abans, avui a la cuina de les àvies, els termòmetres per mesurar les temperatures, tot i que no existien, si haguessin existit tampoc els haguessin fet servir, eh? Perquè vull dir ho feien així a la patacada com podien o com nosaltres els li deixàvem fer, saps?
Clar, en Carles Giné és un gastrònom que tu podries haver sigut un gran inspector de la Guia Michelin, per exemple, perquè déu-n'hi-do la colla de restaurants que has anat. Com dèiem, una de les teves grans meques és a Cal Enric a la Vall de Bianya.
Sí. És un restaurant que conec des de que es va posar, no que es va posar a la fonda que tenien Desideri i la Dolors, però des que en Joan va sortir de l'escola d'hostaleria vaig començar a anar un cop per setmana i llavors pues, el conec molt, no? I llavors és un restaurant que jo particularment haig de dir que hi menjo molt bé. O sigui, han arribat a un punt que les meves exigències i el que fan han coincidit i llavors m'hi trobo molt bé, aquesta és la veritat.
És d'aquells llocs que jo sempre dic que tu hi pots menjar-hi una gran cuina de temporada, una cuina de cacera, a la tardor, a l'hivern, però també, diguem-ne, a finals d'estiu, amb aquella mitja veda, no? És aquells llocs on la cuina, tal com diu el gran amic teu, en Joan Roca, la cuina és un llenguatge per explicar històries, no? I hi ha pocs restaurants que puguin explicar històries de la seva carta, de la seva proposta gastronòmica.
Sí, suposo. No sé, jo no et pensis, vull dir, jo tampoc, al final ens tornem tots uns animals de rutina, no? I quan trobem llocs que ens agraden, tenim tendència, o sigui, explorar coses noves ens fa una mica de basarda. Llavors tenim tendència sempre a tornar a repetir el que ja coneixem i el que sabem que no quedarem fotuts. I llavors a mi em passa en aquests moments em passa una mica això. Degut a que volto menys i faig menys quilòmetres i agafo poc el cotxe, doncs no sé, el cotxe sembla que només me sap anar en unes direccions concretes, no? I un lloc concret que li agrada anar es veu és cap a Olot, que diuen, i doncs, sempre vaig a parar pràcticament allà mateix, no?
Clar, aquesta és una d'aquelles coses que un com parlàvem ara, no? El fet aquell de la clientela que t'hi fa anar. Però tot i això també, clar, quan un va fent anys, per una banda, diguem-ne, va tinguent o li van canviant els gustos, però també, per altra vegada, van tancant llocs on un anava, no? Per exemple, aquí, en aquest llibre, tens un article dedicat al gran Quico.
Sí, és clar. Ara me trobo que articles que vaig escriure en el seu moment, doncs aquest restaurant ja no existeixo. Sí, evidentment, el gran Quico, l'article aquest doncs, fa referència una mica a un resum de lo que jo vaig viure amb aquesta persona, que jo crec que era un gran cuiner, difícil per la clientela, difícil pels seus, perquè era un home molt de cracte i amb molt poca paciència, però com a cuiner jo crec que era un gran cuiner. Jo havia fet a casa seva grans àpats, inclús havia menjat coses que posteriorment de que ell tanqués han sigut irrepetibles, o sigui, no els he pogut menjar enlloc més.
Per exemple, quins són aquests plats del Quico de Lledó que ara no pots menjar?
Per exemple, recordo les mongetes al Salpiqué, unes mongetes seques per menjar fredes, amanides, i després també recordo molt una potitripa amb salsa verda per menjar també freda, que amb això m'ha sigut impossible repetir-ho.
És una d'aquelles coses que moltes vegades quan un restaurant tanca, un es queda orfe d'aquells plats, es queda orfe d'aquells records, d'aquella història, no?, que mana en un hostal, en un restaurant, però també és veritat que, per altra banda, obren noves coses. Clar, jo no sé si en Carles Ginés, un gran gastrònom, una persona que ha corregut la Seca, la Meca i l'Envall d'Andorra per restaurants, sigui, diguem-ne, el restaurant la part principal o sigui després la part secundària, perquè tu has corregut molt per tota la península retratant aus.
Sí, hi ha hagut una època de la meva vida. La meva vida podria haver sigut molt, molt canviant, poder massa. No he fet sempre el mateix. Vull dir, abans, quan era jove i no tenia seny, doncs vaig ser caçador. Llavors, quan vaig penjar les armes, doncs em vaig fer naturalista i observador dels ocells. I llavors, posteriorment, fotògraf d'ocells, no? I llavors, conjuntament amb un meu amic, doncs, hem passat una colla d'anys voltant tot Espanya per fer fotografies amb ocells en concrets, no? I llavors, doncs, bueno, vull dir, sí, això ho hem aconseguit. És una època que també m'ha passat, perquè és una època dura, perquè això requereix uns horaris i una duresa i climatològica que arriba un moment que ja no pots fer-ho. I després també vam intentar, a les últimes èpoques, combinar una mica el que era la ornitologia, pues, amb el que era la gastronomia, no? I llavors jo ja en deia sortides ornitogastronòmiques, no? I llavors, pues, intentàvem fer, que no sé si ho vam aconseguir mai, dues coses amb una, saps?
Home, una era de dies, diguem-ne, i matins, anar a retratar ocells i de vespres anar a halar restaurants. Quin restaurant vas descobrir o quin plat vas descobrir que te'n recordis d'aquesta època?
Bueno, no sé. A la zona d'Extremadura vàrem menjar molt bé durant uns anys amb un cortijo que anàvem a dormir, que ens cuinava una dona que era portuguesa, i llavors ens feia unes postres que jo ara no em recordo bé com es deien, però que estaven molt bones. Després també, pues, a la zona de Múrcia vam trobar per casualitat un cuiner que havia sigut cuiner de circumstàncies, que ens va fer un sopar exquisit. Vull dir, després, no sé, recordo que quan pujàvem cap a Lleida ens ho fèiem venir bé per parar sempre al Malena, a Gimenells, a Matxitxo. I, bueno, les últimes èpoques van ser una mica, des d'aquest punt de vista, una mica més, menys aspres, per dir-ho d'alguna manera, no?
Carles, aquí veiem la gent com va fent, va entrant, va sortint. Hi ha una cosa important, com dèiem, i és que quan algú surt, jo he vist que et saluden molt. Tu ets aquells que aquí ven sovint i suposo que els altres també deuen venir perquè us deveu trobar moltes vegades.
No, suposo, no sé, m'imagino. Bueno, jo aquí vinc, sí, sovint, cada 15 dies o una cosa així, no? Per dir-ho d'alguna manera. I de fa molts anys. Em saluden, poder sí. És que al final, clar, més o menys ens coneixem tots, almenys de vista, saps què vull dir?
Clar, una altra cosa important, jo crec, és el fet aquest de que un, quan va fent anys i va tinguent, diguem-ne, l'ús de la raó, diguem-ne, avançat, va tinguent aquella memòria del record, aquella memòria de la cuina, aquella memòria també dels amics, aquelles amistats, que segurament que un, diguem-ne, acaba agafant i visquent totes aquestes, diguem-ne, vivències que un pot arribar a tenir, no? Per exemple, hi ha un capítol que m'agradaria molt que me l'expliquessis, perquè jo no sé què té a veure els Beatles i la gastronomia amb en Carles Ginés.
Sí, no, re, però això va ser una coincidència que jo sabia, m'havien dit, que un amic meu que ens trobàvem pels tastavins, que és Anton de Can Roset, a les Ratafies, pues era un tio, un gran intèrpret de Beatles, no? I bon, sempre jo li havia comentat que m'agradaria que fes un concert per mi, no? I ell va dir, prou. Dic, mira, si fas un concert per mi, jo cuinaré per tu. Ah, bé, doncs ja ho farem. I llavors no ho anàvem demorant, perquè més que tot no trobàvem el lloc per fer-ho, no? I una vegada, pues, de casualitat, en Joan de Cal Enric pues, es va brindar deixant-se el local de l'entrada per fer aquest sopar-concert, i el vam fer aquest sopar-concert, que realment va ser fantàstic i va ser un èxit. I llavors jo vaig cuinar amb ajuda d'algun amic, entre els quals en tinc un aquí davant present, i l'Isabel i en Jordi de Cal Enric em van acabar d'ajudar per preparar l'àpat, i llavors vam fer l'àpat aquest amb el concert posterior de Beatles que m'havia promès en Ton.
Allà hi van fer-hi uns plats, Carlos, d'un llibre anterior al que avui som, i que estem aquí aquest fent un article, que era el que es menjava a casa. Tu a casa, quan eres petit, hi havies menjat molt i molt bé. Qui cuinava a casa?
A veure, a casa cuinava l'àvia paterna, l'àvia Lourdes. Però llavors jo...
Mira, espera, que venen aquí a demanar cafè. Jo vull un cafè en gel, i tu, Carlos?
De moment res.
Doncs vull un cafè en gel. No, ja el pots portar ja.
Llavors anava al vespres, com que era el gran, anava a fer companyia a l'altra àvia, a l'àvia materna, l'àvia Carme, a casa seu, perquè estava sola, no? I llavors jo anava a sopar a casa d'ella i a dormir. I esclar, que aquella dona, pues, quan s'aixecava, només vivia amb l'idea d'anar a la plaça i comprar el que em faria pel vespre. I bueno, allà, esclar, allà hi era el nen, que estava pues, superben tractat i que menjava... Allò sí que era una cuina de temporada. I bueno, allà em vaig viciar, diguéssim, no? Entre això i el que es menjava a casa, el que es menjava a casa, que era allà on cuinava l'àvia Lourdes, tampoc no era una cosa tan... no podia ser tan fina, perquè havia de donar menjar a tota la família. Llavors, però bueno, eren dos cuineres de les quals jo els hi dec tot, i de les quals ho he pres tot. Els meus orígens, per dir-ho d'alguna manera, a la cuina són elles, no?
Clar, és bonic quan un, diguem-ne, arriba a una certa edat que se'n dona compte del gran record que té, com dèiem, de la cuina, no? D'uns plats, d'una manera de fer, d'un tarannà. Per exemple, una cosa tan senzilla com, jo no sé si ho feia això a casa teva, no? Però es menjava i sempre s'acabava amb un plat de grana o de galetes i el moscadell i el birranci al damunt de la taula. Això ho fèieu a Can Ginés?
No, perquè érem molt petits encara, i el vi allà no... i el birranci menys, no es contemplava. Allà, com a màxim, l'aigua de Litines.
A veure, ara t'has dit una que molta gent ara haurà aixecat les orelles, eh? Aigua de Litines, què és això de l'aigua de Litines? Jo sí que n'he après, però segurament que molta gent que ens escolta potser no.
Bueno, en deien aigua de Litines, però nosaltres en dèiem Litines. Llavors això s'agafava, eren sals, que hi havia, pues, en Dalmau, sales litíniques del Mau, hi havia el Gallina Blanca, hi havia diverses que feien uns sobres.
La sal de frutes, no?
Això no.
Això era posterior, això?
Jo, això era per arreglar la panxa, no. Tenia res que veure. S'agafava, sempre hi havia un encarregat de fer l'aigua de Litines, no? Un dia era un, l'altre dia era un altre. Llavors posaven una ampolla d'aigua de la xeta, llavors, i llavors hi tiraven un sobre, i llavors el tapaven, no? Se sacsejava una mica, i llavors, pues, quan es destapava, pues, aquella aigua picava una mica, no? I llavors la gràcia era que servir-te dels primers, perquè si te servies dels últims ja estaves bravada, i era com si ho haguessis aigua normal, no?
Clar, això és d'aquelles coses que, ara que es parla tant de sostenibilitat, no? Tu quan veus això de que ara diuen, és molt curiós perquè diuen, ara, diu, les ampolles d'aigua i les d'aigua en gas, diu, els hauràs de retornar. Tu i jo això ho hem viscut de fa molt de temps, no?
Hombre, és que es retornava tot abans, eh? Jo me'n recordo, per exemple, els iogurts de vidre, que portaven... Més tard van portar un cel·lofan amb una goma, però jo me'n recordo que portaven, igual que les ampolles de llet, un tap de cartró. Un tap de cartró que tapava just, i llavors doncs allò sempre era un envàs que s'havia de tornar, evidentment. I tots aquells envasos es netejaven i es tornaven, tant els de la llet com els del iogurts. Les aigües també, però les aigües ja... per dir-ho d'alguna manera, nosaltres bevíem sempre aigua de l'aixeta amb litines. Les aigües, perquè tingueu una idea, l'aigua de Vichy la venien a les farmàcies, que encara en tornen a vendre, és curiós.
Tu havies fet allò de l'estiu de fer l'aigua de Vichy amb una mica de menta, una mica de pipermint o una mica de granadina, perquè això també era el gran refresc de l'època.
Sí, bueno, nosaltres el que fèiem quan als estius estàvem a Canet d'Adri, a mitja tarda, i no pas cada dia, baixàvem a la Font de la Torre i portàvem l'ampolla de granadina i l'ampolla de llimona, diguéssim. I llavors preparàvem un parell d'ampolles amb aigua de la font i un xorro, un vaset de granadina o de llimona, per dir-ho d'alguna manera. I allà fèiem els grans refrescos i llavors bevíem a... Això. I llavors, els caps de setmana que fèiem un partit de futbol d'aquells eterns que no s'acaben mai, quan ens havíem banyat, diguéssim, a la gorga i tot plegat, llavors els pares ens convidaven a un refresc que anàvem a la sala i allà me'n recordo que demanàvem o una citrània o un sandaro.
Citrània o sandaro. Això ja no ho he vist ni jo. Això, què era això?
Bueno, eren begudes ja envasades i llimonades i taronges.
Ah, jo, Carlos, jo sóc de l'època de la mirinda.
No, sí, esclar. Bueno, ui, no, això va ser molt més tard.
I la graciosa?
La graciosa. Bueno, gracioses ja n'hi havia també, de gracioses.
I el viprase?
El viprase es va posar molt de moda quan nosaltres corríem per allà, perquè això era el que llavors n'heu dit a Olot, en digueu el què en digueu, a Botanit?
El xampanyet.
El xampanyet.
Però això, escolta'm, això a Barcelona encara hi ha llocs que en tenen, eh?
Però sí, encara se'n fan, encara es produeix. Que passa que llavors es va posar molt de moda els homes que anaven a jugar al Canari, en els hostals i tal, que a l'hora de sopar destapaven una ampolla de xampanyillo d'aquest, de viprase, que encara es fa aquí al Port Major, encara es fa això.
Carles, això no podíem acabar aquesta tertúlia que avui fem aquí entre un plat de pinya tallada i un flam amb gelat de nata, sense parlar d'una de les teves grans passions, diguem-ne, a la cuina. Hem parlat de la gran passió a la fotografia, que eren els ocells, però la gran passió de l'ocell a la cuina, a la taula, per tu és la becada.
Sí, bueno, jo... El tema de menjar ocells és una mica, per mi, una mica contradictori. Jo haig de dir d'entrada que no em menjo d'ocells, no em menjo, però un cop a l'any anar a menjar la becada a Cal Enric sí que ho faig. Tot i que és un ocell, considero que és un altre... té un altre context i una altra història, i llavors em permeto aquesta llibertat, tot i que això ja sé que per molta gent no es pot aprovar, però bueno, algun pecat venial hem de tenir de tant en tant, no?
Un altre pecat que és molt, diguem-ne, molt suau, és quan arriba, diguem-ne, el bon temps, quan arriben les primeres pluges, acaba l'estiu, comença la tardor i surten els bolets. Tu has sigut també un gran, anava a dir boletaire, però potser hauria de dir més micòleg, no?
Sí, micòleg. Jo m'he dedicat molts anys a l'estudi dels bolets amb una colla de companys d'aquí a Girona, de l'Associació Micològica Joaquim Codina, inclús abans de fundar-se, i m'he dedicat molts anys a l'estudi dels bolets. Que passa que això és un tema que també m'ha quedat una mica enrere. Vull dir, jo potser les meves grans aficions sempre els he anat deixar, ha arribat un moment que els he deixades, però jo penso que els he deixades amb un bon moment i vull dir, no sé, potser he sigut poc constant per fer sempre les mateixes coses i m'ha agradat anar canviant una mica, però bueno, sí, jo el tema dels bolets m'hi havia dedicat molt i molt, molts anys, molts anys.
Carles Ginés, un gran cul d'en Jaumet, que sempre ha fet allò que li ha agradat i que l'ha fet feliç, i sobretot sempre al voltant d'una taula, tot i que mai ha sigut cuiner professional, però sempre has cuinat, Carlos.
Sí. Bueno, sempre tampoc. Això va ser a partir de que em vaig casar. Quan me vaig casar, vaig començar a cuinar. Abans no, perquè era complicat, perquè les àvies no et deixaven entrar a les cuines. O sigui, els homes no podien entrar a les cuines. Jo hi podia entrar, però no remenar res. Però hi havia, per exemple, el meu pare no podia ni entrar a la cuina, perquè la seva mare li deia: Josep, vés cap a taula que ja et serviré. O sigui, no, això d'anar a ensumar per allà a la cuina, les àvies no ho volien, no era ben vist. I llavors, per tant, posar-te a remenar amb elles, pues, era complicat. Llavors ho vaig fer, ja et dic, a partir de que em vaig independitzar, llavors sí que vaig començar a cuinar, sí.
Segurament que les àvies van veure aquests ulls blaus que tens, plens, diguem-ne, d'alegria, sobretot de ganes d'aprendre. Carles, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquests sabors de la memòria. Jo no sé si acabarem jugant al Canari o no, però tu t'has fotut la pinya i jo tinc el flam aquí que encara m'està esperant. Per tant, què? Em menjo el flam o no?
Endavant, Pep, que ja te'l mereixes, eh? Perquè has fet feina, eh? Moltes gràcies per tot, eh? I una abraçada molt gran. Ets un gran amic.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar el programa d'avui, una frase del senyor Winston Churchill, que diu: no sóc difícil, m'acontento amb el millor. I això és el que ens agrada, gaudir de tot el que ens agrada, aquesta fonda. Esperem que vagi molt bé i ens tornem a trobar aquí a la pròxima fonda. Adéu-siau!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.